Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Doncs ja són les 10, actualitzem breument la informació a aquesta hora. Terrabastall polític a Madrid, incertesa després que la mesa de l'Assemblea del Parlament Regional ha admès a tràmit amb els vots de Ciutadans les mocions de censura que el PSOE i Més Madrid han presentat contra Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, que per cert ja pensa la llista electoral del Partit Popular a les eleccions madrilenyes, i ha afirmat que si hi ha possibilitat intentarà comptar amb persones de Ciutadans perquè ocupin aquests llocs. S'ha centrat en elogiar la consellera taronja Carmen Rivera, dient que ha sigut una de les millors. Per la seva banda, Inés Arrimadas ha confirmat que Ciutadans votarà en contra de la moció de censura que ahir el PSOE va presentar al govern de Castella i Lleó, format per populars i taronges. Demostrarem que Ayuso s'equivoca, ha dit, i ha insistit que la popular s'inventa la moció quan només es circumscriu a Múrcia. I en plana política catalana, i un dia abans de la Constitució del Parlament de Catalunya, encara sense acord, l'expresident del Parlament, condemnada per l'1 d'octubre, Carme Forcadell, dona suport a Laura Borràs si vol ser presidenta de la Cambra Catalana, i té tot el dret perquè ha estat la candidata independentista més votada després d'Esquerra Republicana, argumentat en una entrevista als matins de TV3. A més, Forcadell ha afegit que prefereix que una dona ocupi el càrrec i ha recordat que la proposta de la CUP és un home, Pau Juvillà. És una dona, si vol ser presidenta, té tot el meu suport, ha afegit. I encara un altre nom propi a aquesta hora, Salvador Illa no llança la tovallola per ser investit president del govern. Tinc la legitimitat per haver guanyat les eleccions i l'obligació moral, ho ha dit en una entrevista a RAC1, on ha afirmat a més que ha parlat amb tothom menys amb Vox. També manté la proposta viva d'Eva Granados per presidir el Parlament. I encara d'altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha avançat que el Procicat anunciarà mesures per donar aire i començar a descomprimir, i que per Setmana Santa hi haurà aire i la gent estarà contenta, però que seran mesures lentes i curtes per evitar possibles rebrots, segons ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Per últim, l'Arquebisbat de Barcelona i l'Hospital Clínic han arribat a un acord que farà possible la construcció per part d'aquest consorci sanitari d'un innovador centre de recerca sanitària i tecnològica, el Centre d'Innovació en Tecnologia Sanitària. Els actuals terrenys que ocupa la parròquia de Sant Isidor al carrer del Comte d'Urgell 176 de Barcelona. De moment ho deixem aquí. Més informació quan siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Per donar esperança a qui més ho necessita. Per la solidaritat i el compromís. Per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat. Pel suport que ens has donat aquest any. Gràcies. Càritas, cada gest compta.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes, si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad, elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel.
Estimada parròquia, què tal, com esteu? Són les 10 i 4 minuts. Mira, ahir 3, avui 4. Molt bé, fins aquí l'editorial. Us parla Sergi Mas, això és Cinquenters, un programa de ràdio, que com a eslògan jo sé que és pobre, però sí, Cinquenters, un programa de ràdio.
Cinquenters. Sergi Mas.
Gràcies, pianista. Segueixi tocant, però una mica més baix. Així? Així? Així m'agrada. Gràcies, gràcies. Amb Estefania Burgos a la producció executiva del programa i Toni Huguet, que té 5 quinquenis... 5 quinquenis? 3 quinquenis. No, 3... sis quinquenis serien, a la plantilla de Ràdio Estel, i està ja fent escalfament per jubilar-se al mes de... Quan s'acabi la temporada, podem afirmar que Toni Huguet farà el seu últim programa a Ràdio Estel i que Messi va jugar ahir el seu últim partit amb el Barça. Més o menys seria aquesta la definició que corre, no? És un programa que no parla de futbol, ja em coneixeu, tot i que sóc molt futbolero, més aviat d'històries de futbol, més que de tàctiques, ja sabeu, ja em coneixeu ja de fa molts anys, de tàctiques jo no sé. I jo crec que moltes de les persones que parlen de tàctiques, primer, el 98% no tenen el títol, no el tenen, però tothom parla de tàctiques, tothom sap més que Koeman, més que Zidane. Jo de debò, veig programes, escolto tertúlies i... Però que no lo ves, ¿por qué no pone el carrilero? Posa't tu. I d'això, a molts temes, No parlarem de la televisió. Tothom sap de televisió i no hi ha ni un 99% que hagi fet ni una línia d'un guió. Ni sap el que és un cairon, ni sap el que és una cortineta, ni un jingle a la ràdio. Ara, això sí, som el país de les etiquetes, Ai, que tio, està molt vist. Quantes vegades us he parlat d'això? No moltes, és veritat. Però ahir parlàvem amb una convidada del prestigi que aquí no sabem aplicar a les persones, el prestigi del cinquenter, el prestigi de la veterania, El prestigi de els presentadors dels leits americans, nord-americans, no són joves. Potser el jove fa el segon leit, el gamberro. Potser. No sempre, però potser sí. És el de la resistència. Com es diu? El broncano. Allà sí. Aquí també. I aquí... sí, certament ho estem aplicant una mica. Tenim a Buenafuente, que és un 50, l'Andreu té la meva edat, i després el gamberro, però amb un canal de pagament. Això minva molt les possibilitats d'expandir el seu producte, per això ara, des de fa uns mesos, volquen molts dels seus continguts per YouTube. D'acord. Però què passaria a un canal en obert, com fan, o ha fet durant molts anys, el Jay Leno, Letterman, aquell dels tirans que ens va deixar fa poc, a Canal Cent Obert. I tenen tot el respecte, o pràcticament tot el respecte, i l'admiració de tot un poble, de tot un país. Parlen molt dels americans, Que vacilones que són, què tal, però hi ha puntets que a mi m'encantaria impregnar-me de l'estil americà. Que fan d'una entrega de premis, d'un lliurament de premis a una escola... fan l'espectacle del segle. Hem d'aprendre. Ells són més joves, força joves. Nosaltres som més vells. Parlo de país, Quan dic país, digueu-li estat, nació, tros, terra, territori, més igual. Ibèria, Catalunya, Itàlia. Som llatins, ho deixem aquí, som llatins. I hi ha coses que no hem fet bé i que jo crec que costarà molt tornar-nos a impregnar sobre aquesta particularitat. Bé, hem fet un repàs del 50, de l'espectacle, de la veterania, del to 50, de l'admiració de les persones, del respecte que tenim, o més aviat que no tenim, als professionals. Sobre els professionals. Professionals de la jardineria que insulten a xarxes socials, a gent que no sent del seu gremi, entenen que no fan bé la seva feina o que no l'apliquen bé. Però què fa Koeman? Que això, podria ser. I després ve l'insult. Jo insisteixo que és una cosa que no acabo d'entendre. Com que no penses com jo, t'insulto. És tan primitiu i tan senzill, i si em permeteu, a la vegada tan asquerós, podria dir tan vomitiu també, tu no penses com jo, per tant... Au, baume va. El baume va, que és una expressió molt tuitera, jo la trobo molt despreciable. Baume va, és... Au, va, nen, calla. El fer URT, amb moltes admiracions, ho trobo d'un populisme... així va el món, I no només del professional de la jardineria cap a un professional del futbol, que això és veritat, que he posat un exemple molt primitiu, molt bàsic. No. Professionals del periodisme, professionals de la política, recuperar. Hi ha gent malalta que es passa les 24 hores al dia a casa mirant pantalles d'un ordinador, fent captures de... Ostres, vaig a veure el tweet line, l'històric d'aquesta persona, aviam per on la puc agafar. Ah, mira, fa 8 anys va fer un tuit que va criticar tal pantallazo, etiqueto a dos o tres comunicadors de... I ja ho tinc col·locat. I ja he fet la bona acció del dia. I només, alguna vegada us he parlat, em dedico a veure la tercera columna, que la tercera columna de Twitter és què pensa la gent. Perquè al final posem coses per comprovar què pensa la gent. Una cosa és primera columna, què pensem, la segona i la tercera, a veure, menciones, referències, etiquetes. Ai, mira, tinc 2 likes. Oh, que bé. Soc trending topic. Bueno, i què? I què? Has guanyat un premi? T'han donat una copa? T'han donat 10 euros? Soc TT. Bueno, pues sembla que així tira el món, eh? Amb clics, amb mòbils. Ahir a la contraportada de La Vanguardia deia un perit forense informàtic, deia tape cámara y micro del móvil y el ordenador, incluso si están apagados. Fa una mica de por. Però si diu una persona amb aquest reconeixement i teòricament prestigi, pues li haurem de fer cas. Us ho dic jo, que tinc el mòbil actiu, que no l'apago mai, perquè mai se sap el què. No, si un dia et truquen de l'escola, a les 4 de la matinada et trucaran de l'escola? Bueno, vale. I deia aquest senyor, deia... La prueba es que si apago un móvil cargado durante una noche, al encenderlo verá que ha consumido batería, porque ha seguido activo durante el apagado. Lo mismo pasa con los portátiles y todo aparato con carga. Y el modo avión tampoco sirve de protección por la misma razón. La única prevención eficaz es alejar el aparato de usted o meterlo en una bolsa de Faraday. I si et truquen a les 4 de la matinada, dient... Bueno, família, benvinguts al món digital. Això és Cinquenters. Parlarem avui de comunicació digital.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Es troba a la taula, a l'única taula, de l'estudi central de Ràdio Estel, Sergi Saborit, director de The New Barcelona Post. És correcte?
Sí.
Com estàs, Sergi? Benvingut a Cinquenters.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Tu no ets Cinquenter?
No, encara no.
No és una mala etapa, tocaio, no és una mala etapa.
No em queda gaire, però encara no.
No és una mala etapa perquè sempre penses, jo ho pensava, i efectivament, aunque no sempre, ja domines una molt bona part de les actituds, ja saps qui et ve a demanar, ja saps qui et ve a fer una juguesca, ja saps qui et ve a enganyar, ja saps qui ve a donar. Dius, ostres, és veritat que alguna vegada t'equivoques i que el criteri de la teva experiència diu, ostres, Mira que porto anys i m'he tornat a equivocar. Però no és una mala època, eh? Jo sempre dic que els 50 és una dècada a la que no vols arribar, però quan hi ets, no vols sortir. Perquè jo, que aquest any faré, si Déu vol, 57, uh-huh, ja estic més a prop dels 60. I no és veritat, no pot ser, no pot ser. Però ahí estan, no? Per tant, benvingut a aquesta preetapa. I que no sigui un trauma canviar de dècada, eh, Sergi? Tu ho tens molt assumit, això?
No, ho penses bastant, sí? però ho passarem, igual que van passar els 40 i van passar els 30. Vull dir, no...
Algun tipus de trauma quan vas passar aquestes dècades?
No. Home, sí que et passen coses i et planteges moltes vegades a la teva vida, fas reflexions, però jo sí, crec que és comú durant tota la dècada. No necessàriament quan canvies de número. No vaig veure amb especialment traumatisme.
Fas aquell plantejament del tipus, va, ara aquesta dècada, aquesta sí que ha de ser la de l'estabilitat. Aquesta sí. I algunes vegades sí, i altres vegades, pues, igual no.
Sí, o a vegades penses, mira, que aquests últims 10 anys has estat molt estable, molt tranquil, igual m'interessa ser una mica més gamberro ara.
Per exemple?
La meva lectura va ser una mica més aquesta, en aquest cas.
Sí.
I vaig fer també alguns canvis vitals, però bueno, diguem-ne que cada època és bona.
Sergi Saborit, ets periodista?
Sí.
Vale. Jo des de fa uns quants anys t'he llegit a les pàgines de l'Expansión, que per mi és un molt bon diari. Sempre digital, permeteu-me, sempre digital. Jo, a mi el paper... Tu és de paper o és d'iPad?
Jo sóc molt de paper.
No em diguis això, dirigint el The New Barcelona Post.
Sóc molt de paper, però diguem-ne que ja fa molts anys que estic també fent la doble vertent, però sí, diguem-ne que jo reivindico el paper, avui per avui. Vull dir que em faria molta pena que veure com desapareixés, no? I considero que hi ha certs moments on el paper és imbatible a un iPad o a un ordenador.
Sí.
Jo, mi encara m'agrada arribar a l'oficina al matí i tenir un paper entre les mans a sobre de l'ordenador i passar pàgines, i sempre començo el diari pel darrere i vaig tirant endavant. Bueno, són rutines que un té i molta gent li agrada molt el cap de setmana poder seure tranquil·lament amb un munt de diaris de paper, no? Jo crec que això són plaers que encara hem de poder conservar.
Jo m'he acostumat tant a l'iPad i a consumir premsa digital de pagament que fins i tot ara, quan em deixen un diari de paper, indefectiblement, amb els dos dits, intento ampliar amb el paper com si pogués ampliar...
Sí, sí. Bueno, però el paper té, doncs, pots retallar-lo, pots guardar pàgines, pots... Bueno, hi ha gent que som així, no? De retallar molts papers, de guardar moltes coses, de... A mi el paper reconec que encara m'agrada molt.
Sí.
I també el paper jerarquitza molt més la informació. O sigui, jo crec que avui en dia els ciutadans tenim un sobreaccés d'informació i necessitem jerarquies. Necessitem algú que ens ordeni una mica les coses i ens posi això va primer i això va segon. I a internet realment és molt difícil, en el món digital, trobar aquesta jerarquia. Per tant, en un diari, com a mínim, et serà més de la teva corrent ideològica o menys, sí, però com a mínim en un diari trobes un ordre i una jerarquia, en un diari en paper, I, evidentment, això amb l'iPad, si et descarregues la versió en PDF dels diaris...
Sí, per mi continua sent fantàstica,
és
eh?
És fantàstica l'experiència de llegir un diari amb iPad, això és indiscutible.
A les 7 del matí, un diumenge que plou des del llit.
Sí. I a més a més que ho pots descarregar abans d'anar-te'n a dormir. Vull dir, ara no cal esperar al matí en el quiosc a buscar el diari, sinó que ja et pots descarregar la versió digital a les 12 de la nit, no? Per tant, bueno, hi ha molta gent que això ja no pot anar-se'n a dormir sense haver llegit el diari del dia següent.
Sí.
Això també estem en aquest punt.
Després d'uns quants anys a Expansión, que van ser quants?
22 anys.
22 anys?
Sí.
Mare meva.
Sí. Des de l'any 98 fins al juliol del 2021. El 2020.
Vale. I entenc que hi ha aquella època, o aquell moment en què li dius... No sé si estava Martí Savalls a la direcció, o ja no.
Sí. Bueno, jo sóc previ al Martí Savalls. Jo vaig formar part de l'equip fundador del suplement d'Expansió en Catalunya, que és un suplement diari, que vam posar en marxa el febrer de l'any 98, i que tenia l'objectiu de fer créixer Expansió a Catalunya, que en aquell moment Expansió no pintava res a Catalunya, era molt fort a Madrid, i a Catalunya la referència informativa econòmica era La Vanguardia.
Sí.
Nosaltres vam intentar prendre-li aquest espai a La Vanguardia i La Vanguardia continua sent molt important, però avui Expansió a Catalunya és també un mitjà de referència, indiscutible. I aquests 20 anys de feina vam haver de picar molta pedra i jo em sento molt orgullós d'haver format part d'aquest equip fundador que va impulsar aquest producte, que avui és un producte consolidat.
Decideixes marxar i dius, bueno, jo crec que tinc clar que puc tirar pel dret, puc instal·lar-me i crear un diari digital que... Quants mesos té?
Doncs realment la nova etapa va començar el 26 de setembre.
Estem parlant de 7 mesos, sí, aproximadament. 6 mesos. 6-7 mesos.
Sí, sí, sí.
Hauràs fet balanç cada dia i hi haurà dies que dius, ostres, avui potser això, potser no. Però més o menys en aquest primer semestre, quin balanç fas del teu producte? Perquè això és un fill teu.
Sí, és un fill meu i de l'editor, que és en Jaume Giró. I nosaltres vam tenir una mica el plantejament de fer un producte que ajudés... Que és un producte amb propòsit. El propòsit d'aquest producte és que volem sumar, que volem contribuir, que volem ajudar a la projecció i a la recuperació de la marca Barcelona. La marca Barcelona està molt castigada. El procés, els actes terroristes... El pessimisme està instal·lat a la ciutat
totalment.
Des de fa molt de temps. Tot el tema dels aldarulls d'aquestes setmanes doncs també ho acaba d'empitjorar. I, per tant, nosaltres considerem que la marca Barcelona és un actiu potentíssim, que hi ha molts motius o molta gent interessada en que aquest actiu no llueixi.
Perdona, no sé per què, de debò. No sé per què.
Llavors, davant d'aquesta disjuntiva, nosaltres vam dir, nosaltres sabem que hi ha moltes coses que funcionen bé, que tenim aquí grans empreses, que tenim aquí grans emprenedors que trien Barcelona per desenvolupar-se, que tenim molts centres científics de referència, que tenim molts actius, tothom del món vol venir a Barcelona, tothom vol venir o a viure o a passar unes vacances, i per tant, creiem-nos-ho, posem-ho en valor i fem un diari orientat a explicar les bones notícies que passen a Barcelona. És un diari de les coses xules o de les coses maques que passen a Barcelona des de diferents plans, des d'un pla empresarial, corporatiu, de talent, d'empresaris, de directius que trien Barcelona per desenvolupar-se, de grans empreses multinacionals que estan aquí i no estan a un altre lloc, i d'empreses catalanes que des d'aquí s'obren al món. I a banda, volem també parlar de tots els emprenedors que sorgeixen de nou des d'aquí. I tenim la segona gran pota nostra, és la pota cultural. Volem parlar de les nostres grans institucions culturals i de tota la moguda en el plànol musical, artístic, i volem parlar també de lifestyle, encara que ara amb la pandèmia és més complicat, no? Però volem parlar de gastronomia, volem parlar d'hotels, volem parlar de comerç, i volem parlar també d'un aspecte social, que en diem social stories, que és posar en valor la feina que fan les ONGs i les entitats sense ànim de lucre que treballen a la ciutat a molts camps, i volem explicar cada setmana una història d'una fundació, explicar qui són, què fan, com els hi va, quines necessitats tenen, i també volem donar visibilitat a aquestes entitats.
Sergi, com neix el títol? És un brainstorming? És la teva conversa amb Jaume Giró? És el que està amb Joan Laporta, entenc, que està a la caixa.
Jaume Giró serà en els propers dies el nou vicepresident econòmic del Barça. Sí.
És una persona amb una agenda espectacular i amb una responsabilitat. Entenc que el títol... Com surt el The New Barcelona Post, que per clicar potser és una mica llarg, com s'acaba gestionant el naixement d'aquest títol?
Bueno, aquí, per explicar bé tota la història, ens hem de remuntar una mica endarrere.
Sí.
Aquest és un projecte que va néixer de l'equip de comunicació, realment, de la patronal Foment del Treball.
Ah.
La patronal Foment del Treball, la directora, que es diu Ana Aguirre, va ser la inspiradora d'aquest producte, i ella sempre havia tingut la idea de fer un New Yorker a Barcelona.
Mm-hmm.
Era un projecte que ella tenia personalment, li feia gràcia fer algun moment. Llavors, l'any 2017, la patronal es va voler crear un canal de notícies positives dels socis de la patronal perquè expliquessin les coses bones per combatre aquest discurs de negativitat, i va dir, bueno, i per què no creem un digital per parlar de les nostres empreses? I li van posar aquest nom. Aquest projecte, que va estar en mans de Foment, va néixer Foment, va durar un any. I llavors el projecte va morir. Va quedar penjat a la xarxa, però...
Sense activitat.
Sense activitat. I va estar com quasi bé 2 anys parat. Llavors el que va fer el Jaume Giró va ser comprar aquesta marca, comprar aquesta capçalera, comprar el domini, i van fer una refundació totalment independent a Foment del Treball. Avui no tenim cap mena de vincle amb la patronal, i va fer una nova etapa i em va venir a buscar a mi per portar el dia a dia i per posar en marxa doncs, unes noves línies. Però diguem-ne que el sentit original és el mateix i el nom realment és que ens el vam trobar. És cert que és un nom llarg, però és el que ens vam trobar, però la plataforma informàtica, l'estètica del diari ens agrada molt perquè és un diari tranquil, un diari que quan hi arribes tens ganes de quedar-t'hi, tens ganes de llegir-lo i que... És un diari on pots trobar allò que en diríem en castellà un remanso de paz.
Dins
la selva informativa que és el món digital, doncs arribes al Daniu i tens allò una mica de respir.
Jo quan veig moltes vegades, perquè jo, bueno, tots ens organitzem més o menys la vida en funció dels favorits, aquí hi ha, em recorda, potser és una mica extravagant aquesta comparació, l'estètica del diari i la portada en si em recorda molt a Joan Barril i aquell magnífic programa que feia la Com. Que és una mica... Bueno, perquè hem de posar una sintonia extraordinària i molt, amb molta fanfària per donar pas a una secció de vins. I, igual no cal. Ben cert que tenia Joan Uller al seu costat, però també és un tema que ara està una mica lluny de l'actualitat d'última hora. The New Barcelona Post. Clar, parlar en temps de pandèmia, refundar un projecte així i parlar de redacció quan els col·laboradors poden enviar... via mail els articles, és una mica surrealista, no sé si toca, si no toca...
Bueno, nosaltres això és realment és una start-up.
Vale.
Som una empresa molt petita, creada per dues persones, amb un propòsit clar. Ell ha sigut un alt directiu durant molts anys i vol fer doncs, un cert retorn a la societat, no? Jo doncs, posaré diners meus per crear un nou projecte editorial, que sempre és una bona notícia, que neixi un nou mitjà de comunicació.
I
perquè
tant.
Estem sempre amb regressió, no?
Sí.
I, a més, és doble bona notícia perquè és un mitjà de comunicació que neix per sumar, per construir, per fer periodisme de qualitat. Almenys és el que volem nosaltres. No volem jugar la carta del periodista trampós o fàcil, no?
O del periodista que vol fer clics.
Volem fer un periodisme de contingut, no? Ens adrecem a un lector que busqui històries i busqui lectura. Per tant, aquesta és una aposta valenta, en un moment de pandèmia molt valenta, diria, perquè avui en dia emprendre és molt complicat, i a més, sabent la perversitat amb la que es mou el món de la premsa digital, doncs posar en marxa aquest negoci, doncs jo crec que té bastant de mèrit, perquè no és fàcil fer-se un forat en aquest espectre mediàtic.
Quants amics, familiars, fins i tot, quan has presentat o has donat a conèixer el teu projecte, t'han dit... Vols dir?
Sí. Hi ha gent que té dubtes, però jo crec que... Això que dèiem abans dels cinquenters, no? T'acostes als cinquenters i dius, bueno, ara és el moment de si has de fer alguna cosa important o una cosa gran o un salt a la teva vida, fes-lo ara, no?
Sí.
I, per tant, ara era el moment de donar el salt. Jo portava 22 anys amb un diari amb una gran estabilitat i també tens un repte de fer coses noves. I aquí tinc la possibilitat, doncs, també doncs, desenvolupar un rol de més de gestió, de direcció. No crearem una gran empresa avui per avui. Vull dir, som una redacció de tres persones, de dues persones. Tenim una xarxa de col·laboradors bastant, bastant àmplia. Sí que tenim una seu física, però vull dir, tampoc tenim la gran seu. Tenim una seu física, però avui en dia podem treballar des de qualsevol lloc.
Com si és a Oslo.
Jo vull dir, hi ha dies que treballo des de casa, hi ha dies que treballo en un banc, en un carrer, si em cal, però vull dir que avui amb l'ordenador i el mòbil no ens cal grans instal·lacions.
Bueno, és com 50, és que hi ha dies que el faig aquí, hi ha dies que el faig a casa meva, que és fantàstic, i algun dia que l'he fet des d'Andorra. I com si anem a Hawaii i les tecnologies és veritat que juguen a favor. Aquest look de color blanc i negre és producte de l'elegància que voleu vosaltres destilar a través del diari,
Sí. Diguem-ne que el look and feel de la publicació, o sigui que hi ha un cert toc, no de glamour, però aquest blanc i negre, que tot estigui molt cuidat...
Molt anglès, molt elegant...
Sí, volem que aquesta elegància mantenir-la, perquè el que volem és que el lector se senti còmode quan arribi amb nosaltres. El tema de la publicitat també el tenim molt acotat, no volem allò que sigui un disparadero de banners, sinó que volem que estigui tot molt controlat, i bueno, per invitar a una lectura reposada. Volem crear com una comunitat de fans del Daniu, no?
Sí.
De gent... Això que em deies abans, aquest balanç d'aquests primers 6 mesos, és sí. molt bo, sobretot per la resposta que hem trobat per part de la gent que et diu, ostres, feia falta aquest producte, estem molt contents de que hi sou, volem llegir-vos, us estem seguint i tots els temes que esteu publicant uh-huh. ens interessen. La gent rep cada diumenge, els nostres fans, que diem, sí. no? un newsletter que sí. invito a tothom a que es faci subscriptor de la newsletter.
Que és gratis.
Sí, és gratis.
Per favor,
per favor. I perquè encara que no entris al Daniu cada dia, que hauries d'entrar cada dia, però si no ho fas, sí. el diumenge t'enviem un resum de les notícies de la setmana i realment la newsletter té un grau d'apertura que triplica el que és habitual quan un correu a les campanyes d'email marketing, que tothom ens bombardegen d'emails, la gent els correus els elimina directament a la sí. paperera. Nosaltres no només ens obren el correu, sinó sí. que, a més, fan clic a una de les notícies i tenim molta audiència el cap de setmana gràcies a aquesta newsletter, no? Llavors, es tracta de que tota la gent que rebi aquest correu, doncs els considerem fans i anirem fent més accions per ells, doncs volem fer, quan passi la pandèmia,
sí.
volem fer events, volem fer trobades, volem fer conferències, volem crear aquesta comunitat de fans de Barcelona i fer tot tipus doncs, de sectorials. Podem parlar de cultura, podem parlar de ciència, podem parlar d'empresa... Bueno, tenim ganes de fer moltes coses i esperem que el projecte es pugui consolidar.
Sergi, fa uns mesos, potser un any, sí, més d'un any perquè va ser abans de la pandèmia, vaig anar a una conferència que feia el cap de màrqueting de Cinesa. Bueno, sempre és interessant escoltar versions, m'agrada veure aquestes xerrades i, pues igual van ser 2 anys, eh? Sí, igual van ser 2 anys. I deia, em vaig quedar de pedra, que envers els cinemes, el 70%, i entenc que ha crescut, el 70% de les persones que compren entrada al cinema ja les compren per internet. És a dir, que només hi ha un 30% que queden o quedem queden, que anem a la taquilla, anem a la guixeta i diu, miri, aquesta, la sala 2, que paguem en efectiu o amb targeta, només un 30. I d'aquest 70%, que insisteixo, ara serà més, més gran, aquest percentatge, a la vegada el 70% no s'esperen a casa a veure el tràiler de la pel·lícula per l'ordinador, ni ho miren a l'oficina amb l'iPad, no, ho miren tot amb el mòbil. És a dir, que el 70% del producte electrònic el compren directament per aquest catxarro que és tot menys un telèfon. Per tant, que serveix per trucar. I a mi encara m'agrada la trucada. I vaig fer diverses trucades i... Com que no m'envies un missatge? Digo, solta, sóc 50. Per tant, sabent... I aquí va la pregunta una mica tiquismiquis, eh? I entendré que t'enfadis. Bueno, o que facis una reflexió, que és... penseu treure una aplicació perquè és més fàcil tocar el dit que no anar a la web d'un mòbil i començar de New Barcelona... És veritat que si ho tens a favorits ja surt sí. a la primera, no?
Sí.
Això tenim... és fàcil? És...
No. Tenim en marxa aquest desenvolupament.
Vale.
Dir, ara, en aquests moments, puc dir que ja hi ha una empresa tecnològica establerta a Barcelona,
sí.
un equip de gent molt jove que ens està desenvolupant una aplicació mòbil pel Daniu. Això és una primícia que estic donant aquí,
bueno,
que esperem tenir...
Una primícia que no l'has donat ni al teu diari.
No, és una cosa que no m'he explicat encara. És un projecte intern que estem desenvolupant diverses coses, i una de les sí. coses és tenir una app, una app pròpia del Daniu, perquè aquesta comunitat de fans i de lectors
sí.
se la puguin descarregar en el seu mòbil o el seu iPad, i així puguin tenir un accés més ràpid a nosaltres.
Les entrevistes que fem aquí a 50ers... bueno, el judici pot ser una mica injust, però les que m'agraden, les penjo a Twitter... i no són totes, dones permís perquè posi un... perquè posi això que has dit, perquè sí. ho has dit, eh?
Sí. Nosaltres esperem poder-la tenir en marxa durant aquest primer semestre. Vull dir que aquests desenvolupaments tecnològics sempre s'acaben complicant. I et sí. diuen 3 mesos i acaben siguent 6.
Sí.
Però també ens hem trobat amb una sèrie de coses que no teníem del tot preparades.
Sí.
Ara ja estem, diguem-ne, en producció i coincidir. Bueno, esperem poder-la tenir el més ràpid possible.
M'equivoco o no accepteu comentaris als articles?
No és una cosa que estigui activada.
Això m'agrada, eh?
No. Nosaltres és que no volem entrar en aquest món de la batalla ni de la... Això que deies abans, és molt fàcil insultar i és molt fàcil... Vull dir, Expansión, per exemple, on jo conec bé molt el producte,
sí.
hi ha comentaris oberts, però és que comentaris oberts que portin alguna cosa, no n'hi ha ni un. O sigui, sempre que algú deixa un comentari en una notícia, és per fer una mamaratxada, no? És per dir qualsevol brutalitat i el següent el contesta i encara és més bruto. Jo crec que això aporta molt poc, sí, més que entretenir a gent que té poc temps o que realment li agraden aquestes coses, no? Però jo crec que això no suma. Nosaltres el que volem és sumar. Això ja ho fan altres. Vull dir, si tu vols entretenir-te a mirar els comentaris cutres. Ja tens 1000 webs per fer-ho. Nosaltres no volem explicar moltes coses que ja expliquen els altres. Vull dir, estem renunciant a moltes coses. No parlem de successos, no parlem de política, no parlem d'esports, no parlem de males notícies. Vull dir, al final, al nostre camp ens hem posat moltes barreres, ens hem acotat molt el nostre espectre,
sí,
i bueno, a vegades també és una mica difícil decidir avui què publiquem i què no publiquem, perquè nosaltres mateixos ens acotem molt, no? Però jo crec que trobarem el nostre rumb i el nostre color l'anirem trobant. Però no, el tema de comentaris crec que no aporta.
Em sembla molt bé. Has posat a la mateixa balança successos i esports.
Sí, sí, sí. No, és que és evident que avui el tràfic, el gran tràfic, sí, comences a analitzar les dades de les grans tecnològiques, doncs el tràfic doncs és això, són les passions, no? Els sí, esports, els successos i tota la riada de titulars trampa, no?
Sí.
Los 10 errores que cometes al tomarte una cerveza en casa, crec sí, que posa avui en un gran diari de la ciutat. Tots els titulars són tramposos, no? Así será lo que ha dicho tal...
Sí, sí,
mai
sí,
et
sí,
diu...
Sí.
Abans, això és l'antiperiodisme, perquè abans el periodisme consistia en fer un supertitular on t'hi capigués tot en un titular.
Sí.
O sigui, això és el que t'ensenyaven a la facultat, no?
Sí,
que tu havies
sí,
d'intentar amb un titular sintetitzar la informació. Llavors, el tema de les 5 W en el lead, en el primer paràgraf, havies de respondre on, quan, com... Tot havia d'estar
sí,
concentrat.
Sí, sí, sí.
Ara és tot el contrari. El titular ha de ser enigmàtic, que no és enigmàtic, és sí, trampós.
I a vegades, una cosa que... no és, igual ara m'equivoco, eh? Es va com... inventar, bueno, el vaig veure jo personalment, com a mínim, al diari El Mundo, que és el periodisme condicional, que és, uh-huh, estaria en condiciones de tal, cesaria suministro, uh-huh, bueno,
sí,
no és...
Es fan això, periodisme d'hipòtesi,
sí,
però al final aquí l'únic que es vol és el clic, perquè avui sí, el clic s'ha convertit en la columna vertebral de tot el sistema. Si tu abans compraves un diari, ja feies l'exercici de comprar el diari
sí,
i els titulars havien de ser, tots els titulars havien de ser serios. Però ara, clar, tu no compres res. Tu el que vas és a veure de tots els inputs que vas rebent, que és un bombardeig d'informació, tu has de triar. Per tant, triaràs el que el teu cervell més instintiu
sí,
et fa agafar. Llavors, clar, els titulars han de ser, tots estan forçats en aquest sentit. I el tema és que quan entres a la notícia, sempre surts decepcionat, perquè aquell titular que et prometia no sé què, ho acabes veient que és una notícia de dos paràgrafs o d'un paràgraf, o que realment no diu res del que posava en el titular. I aquest és el gran drama, no?, del periodisme actual.
Sent això, no sé amb qui ho parlava en aquest mateix programa fa uns dies, per què les empreses o centrals de mitjans demanen el número de clics quan... Home, si tu ho saps, jo ho sé, i molta gent ho sap, que té cert criteri, per què acaben demanant, ostres, aquest diari a la secció de... Bueno, el digital no hi ha última hora, però té tants clics. Per què, si una bona part són molt tramposos? Per què? Perquè aquí està al final la...
No, però jo crec que aquests titulars siguin tramposos és la conseqüència de que el que es prioritzi és el volum de les mètriques. O sigui, les
sí,
mètriques
sí, sí, sí,
a internet és el que manen. O sigui, l'audiència que ha tingut sempre de televisió, del share... Però doncs, a internet encara és pitjor, no?
Sí.
I tot va a pes. I el pes són les mètriques que et demanen quantes impressions aconsegueixes tu en aquest banner, en aquest anunci que et col·loco... I després d'aquestes impressions, quants clics s'han aconseguit? I llavors hi ha una cosa que es diu leads, que és que no només cliquis, sinó que un cop has clicat, omplis un formulari, o truquis a un telèfon,
sí,
o facis alguna... o envies un correu electrònic, facis alguna acció més, no? Per tant, això és el primer que et demana tothom. Llavors, com que les empreses demanen això, les mètriques, les redaccions s'han de posar a treballar per aquestes mètriques. Es posen al servei d'aquestes mètriques. Per tant, l'objectiu és maximitzar els volums. Sí. I per maximitzar els volums s'han de forçar els titulars i s'han de fer moltes notícies que no es farien si no fos per aquest objectiu de fer pescaclics. Vull dir, moltes notícies, l'únic objectiu que tenen és captar audiència, no realment informar, sinó omplir volum.
No m'agrada, a mi no m'agrada, Perdó, però no m'agrada.
I aquesta perversitat, la conseqüència és que estem en un món on tot està molt intermediat. O sigui, tant la informació, que abans tu anaves més a la font directa, i avui tots són intermediaris i agències, i tot està molt intermediat, però és que, a banda, la part publicitària també. O sigui, abans els anunciants podien tractar amb els editors i buscaven una estratègia comú i tal, tu quin públic tens. Ara no, ara aquí hi ha unes centrals de mitjans, no? Són grans corporacions que elles reparteixen. Tu quants diners tens per fer una campanya? Tants diners? Doncs jo te la posiciono als mitjans que jo vull, però aquestes empreses intermediàries no pensen en els continguts, només miren els números.
Ni qui els mira. Tu pots tenir pocs seguidors, però, ostres, és que em segueixen un ministre, un conseller, i potser el conseller no donarà clic per fer un...
Jo no conec a cap central de mitjans que tingui un treball fet per audiències qualificades.
Aquí vaig.
Que diferenciï, dient, mira, aquest mitjà no té les mètriques que et donarà un altre mitjà, però arribarà a aquest públic. I tu, com a anunciant, has d'estar aquí. Això és el que s'hauria de prioritzar. Però realment és complicat. Nosaltres, que som un mitjà nou, ens estem trobant una mica amb aquest tema, no? de les mètriques, que són realment perverses, i t'acabes donant compte que estàs en mans dels gegants tecnològics, estàs en mans de Google. O sigui, el que Google decideix, l'algoritme de Google, és el que et fa triomfar o no en un dia. O sigui, una notícia que jo puc publicar, que estigui superbé, super de fons, que estigui molt bé, aquella notícia passa desapercebuda. Ara, si Google te la tria, pels motius que sigui, i la suggereix als seus milions d'usuaris, aquella notícia es dispara a l'audiència i tu no has fet res. Simplement és que Google l'està oferint als seus lectors d'un servei que es diu Google Discover, que són aquestes targetes que t'apareixen al mòbil, que vas veient milers de notícies cada dia, de milers de diaris. Llavors, si tu surts aquí, tens èxit.
Bingo.
Si no surts aquí, estàs mort. I, per tant, estàs totalment en mans de l'algoritme de Google.
I és un algoritme que igual va canviant cada dues setmanes, tres mesos, l'algoritme de YouTube. És que ara YouTube valora això.
Bueno, l'algoritme canvia, i llavors els mitjans que tenen grans equips de SEO, que el que en teoria fan és entendre com funciona l'algoritme, i tot això s'ha de traslladar a la redacció, perquè fan aquests equips de SEO, de posicionament, a Google, és forçar que els redactors titulin de certa manera i estructurin les notícies d'una forma per intentar guanyar a l'algoritme. Per tant, o sigui, és escriure pensant en Google. I això crec que és un dels altres drames amb el que s'enfrenta la professió periodística.
Estem parlant amb Sergi Saborit, director de The New Barcelona Post, un diari digital i properament aplicació digital enfocada al mòbil, iOS i Android. Jo sóc futbolero. Ja sé que ara m'estic posant una barrera pels vostres continguts. No. De fet, és una prèvia a la pregunta que et faré, que jo crec que va una mica més enllà del futbol. A mi m'agraden molt més les històries de futbol que no el 2-2 o el 1-1 i Messi, etc. Però avui un futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, farà una roda de premsa per dir el que fa amb la seva vida, si continua o no. Bueno, és el seu negoci, és la seva vida, perfecte. Però més tard farà una entrevista amb un youtuber que es diu Ibai. No és la primera vegada que un futbolista de renom a aquest youtuber, tot el dret del món, només faltaria, a fer declaracions. ¿Vale? I amb això vull preguntar-te, curiosament, acostuma a passar amb el món dels esports, no recordo jo algun polític o algun conseller que vagi a un youtuber, possiblement ja, i no me'n recordo, però que escolleixin la font de la informació que pugui multiplicar les seves declaracions, perquè això sí, no parlarem del corporativisme a la premsa esportiva, però després la premsa esportiva va allà i piquen, i piquen, i recuperen continguts, i ja està. El futbolista se sent extraordinàriament còmode, no té repreguntes, el to és amable, vol dir el que vol dir. Perfecte. Paraules de Piqué fa uns anys, ¿Para qué quiero la prensa si tengo mi canal de Instagram? Uh-huh. Bueno. ¿Com veus el futur de l'ofici?
No, jo crec que és evident que avui la lluita per capturar la pantalla, no? O sigui, avui la gent ha canviat el seu consum de televisió, de ràdio, de premsa, i estem davant de la televisió amb el mòbil al davant, amb l'iPad al davant, inclús amb l'ordenador. Pots tenir quatre pantalles a la vegada i tothom picoteja. Llavors estem en aquest fenomen del picoteig, no? O gent que només s'informa per Instagram o per YouTube o a través de YouTubers. És una realitat, vull dir, però jo crec que tot torna o tot canvia. Jo crec que al final el ciutadà necessitarà el que en diem un port segur. O sigui, tu estàs navegant en una tempesta i et deixes endur. Ara l'aigua va cap allà, ara va cap allà. Estàs perdut en l'oceà de la informació digital i tens molts impactes. Llavors això t'acaba estressant. Jo crec que la gent acabarà cansada, cremada i dirà, mira, jo necessito respirar i necessito tenir un port segur. Jo crec que els ports segurs seran grans marques del món del periodisme, que ja ho estan aconseguint, no? A dir, mira, tu m'hauràs de pagar la informació, però si pagues per mi, jo et donaré informació de qualitat, sèria i jerarquitzada. Jo crec que la jerarquia, o sigui, el problema que tenim amb els mòbils és que et van entrant inputs cada segon, per Twitter, per Instagram, per YouTube, pel Discover de Google. Per tant, va entrant tot sense cap mena d'ordre.
Sí, sí, sí.
I per tant jo crec que la jerarquia, i que et digui, mira, això és important, això és rellevant, això és una xorrada, en aquestes grans capçaleres informatives, doncs, que tenim el New York Times, podem tenir el Financial Times, podem tenir el Washington Post, a Espanya, doncs hi ha grans marques, el País, el Mundo, en algun moment la gent tornarà a donar-los valor i dirà, mira, val la pena que jo vagi i pagui per uns continguts que almenys sé que m'estan dient la veritat, o la veritat cada vegada... La veritat cada vegada és una cosa també més etèria, no?
Sí, sí.
Però jo crec que aquest port segur, el concepte de tornar a buscar una referència que almenys em senti menys enganyat o menys manipulat, o que em senti que no m'estan portant la corrent, no?, sinó que em senti en un port segur, jo crec que això tornarà. I, per tant, jo crec que el periodisme ha de fer aquest treball de tornar a la qualitat. No? Flight to quality, que diuen, no? És tornar al periodisme ben fet. El que passa que la perversitat del model no ho permet, perquè totes les redaccions estan sota mínims, tots els mitjans de comunicació estan molt precaritzats, la professió periodística avui és cutre, diguem-ne. Abans, ser periodista tenia un cert glamour, hi havia grans firmes, hi havia caché, hi havia una prestància dels professionals. Ara va la gent a... agafen el primer que troben, les facultats van vomitant periodistes cada any, són molta gent, realment tota la gent que surt de les facultats té molt poques possibilitats de treballar en un mitjà de comunicació,
i si
hi entren, tenen unes condicions bastant pèssimes. Per tant, jo crec que es necessita tornar a la qualitat i que l'ofici del periodisme tornarà a tenir un protagonisme. Vull dir, ara diuen que tothom pot ser periodista amb un mòbil. Això no és veritat.
Bueno, no
és veritat.
No estic d'acord,
No és veritat. Per això, no és veritat. Jo crec que tot això ens n'anirem donant compte i la professió es tornarà a revaloritzar. Ara, per això fa falta trencar una mica amb aquest model pervers que està assentat en mètriques i necessitem que les empreses de comunicació tornin a guanyar diners. Necessitem que torni a haver-hi aquesta figura de l'editor, no? De la persona que té una empresa perquè vol donar continguts informatius i fer un servei a la societat. No que les empreses periodístiques estiguin en mans de financers, no?
que és una mica el
que està passant ara. No? Que quan tens els financers manant i els directors de màrqueting manant o els advocats manant, llavors no pots fer periodisme. Per tant, jo crec que hi haurà una tornada en algun moment, ens en donarem compte d'això, que té un valor que s'està perdent, però pel sistema ara és pervers i és molt difícil ara plantejar aquestes coses.
Estem acabant. Sergi, jo no sé, segons com aixequi el dia, sóc més optimista de cara a l'ofici, perquè al final el que vol una empresa, el que vol un director d'un diari és que s'acabi consumint, que la gent acabi pagant per cert contingut. I a les últimes setmanes m'he dedicat a veure poc, perquè miro molt poc la tele, però a consumir molt mòbil i plataformes com aquestes de Twitch. Ostres, hi ha noies, joves, aquí ve la mare del Tano, joves, que són capaços de pagar 5 euros al mes per veure un Ibai o un Rubius, però que no es compra un diari per un euro. Igual alguna cosa hem fet malament, possiblement, en què el món periodístic hagi desembocat en que el consumidor final, bueno, té tanta sobresaturació a la tele, a la ràdio... Ui, la ràdio, ja parlem un altre dia de la ràdio, però clar, que és que es poden gastar 5 euros...
No, aquest és el repte dels mitjans tradicionals,
sí.
De ràdio, televisió, de premsa, que han de saber connectar amb el nou públic. No? Vull dir que ara hi ha una separació,
sí.
I han de tornar a haver-hi aquesta connexió, i jo crec que es pot fer, ara s'ha de fer amb bons professionals. Jo crec que hem de lluitar per tenir bons periodistes, i hi ha molt talent. Vull dir, el periodista al final el que és això, és tenir curiositat i saber explicar les coses que passen. Si tu tens curiositat i saps escriure i saps explicar bé les coses que passen, ja pots ser un bon periodista. Per
sí.
Tant, jo crec que això és el que hem de fer. Hem de buscar aquest talent i posar-lo al servei de la població amb bones històries. Jo crec que al final la qualitat sempre acabarà tenint reconeixement.
Tant de bo que sí. Malauradament, d'acabar l'entrevista amb una notícia que ens arriba ara, que és, me l'acaba de passar Estefania Burgos, adiós a las páginas amarillas, la versión en papel cierra tras 54 años. Y la vida continúa. En fin, gràcies, Sergi Saborit, directora de New Barcelona Post. Estarem atents.
Moltes gràcies per invitar-me.
Adéu. Són les 10:51.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosc.cat. Llegeix-ho tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosc.cat.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Hola, Laia.
Hola, Clara.
Feia dies que no ens veiem. Passa, passa.
Quina olor que fa aquesta casa.
Ah, és que estic plegant la roba que he rentat amb detergent Laoc amb sabó Marsella.
Però si fa la mateixa bona olor que el sabó que rentava la meva àvia.
Excepcional. Detergent Laoc per rentar roba amb sabó Marsella. Aroma i suavitat inigualables.
Productes Loca i productes Coti són els millors, són els millors. Quac, 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 quac.
Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Aquesta sintonia és del grup Flossum. Ho he dit bé?
Flossum.
Flossum. Ja m'està rectificant. Flossum, Flossum.
Tu m'has preguntat.
Molt bé. Que ambiente. Salten xispes. Què tal, família Estefania? Què t'ha semblat l'entrevista? M'has dit a l'entrar a l'estudi. Molt interessant.
M'ha agradat molt. Estic molt d'acord amb tot el que ha dit i,
jo, i
com
mi no,
ho ha
i amb
dit.
Mi no.
Amb tu sempre.
Ah, vale, vale, vale. Que ploro, eh?
No, amb tu
sí.
Sempre.
No, no, molt, molt interessants les reflexions de Sergi Sabuit, que ja ens ha donat el titular i, a més, ell ho ha destacat. I, escolta, és primícia. Una cosa que diu a Ràdio Estel i no al seu propi mitjà, ojo, l'hem de valorar això, que està a punt de sortir en unes setmanes l'aplicació de The New Barcelona Post.
És que jo l'estava buscant. Justament abans que ell ho digués, estava buscant. Dic, bueno, me descarrego l'aplicació, però no l'he trobat i he pensat, que
què no
raro.
Què no buscaràs raro. Tu? Què no buscaràs tu? Si dius bon dia i ja estàs mirant a Google, bon dia, què? Què fa? Què no fa? Què diu? Què diu? Sí, sí, sí. Bueno, una d'això molt interessant, sincerament, una conversa molt interessant d'un diari de bones notícies. Recuperar la marca Barcelona, que jo crec que la tenim allà, que no ens acaba, que ens costa, que acabi d'entrar la segona, la tercera marxa, saps allò del cotxe?
Que
tira... Sí, que de vegades rasca. Doncs sí, hi ha moltes coses que estan... que no juguen a favor. Tant de bo que en un futur a mig o curt termini, perquè llarg termini no ho veig, no ho veig, i em costa veure, que la marca doncs, tiri endavant com aquella Barcelona il·lusionant, apassionant, de l'any 90, 91 i sobretot 92. Tu recordes alguna cosa? Tu tens 33 dels Jocs Olímpics.
A veure, clar, jo recordo coses, però no sé si és que recordo, perquè després he vist vídeos, en tenia 5 anys o no.
5 anyets?
Sí. Oh. Jo recordo molt el Kobe.
El Kobe.
El Kobe, es deia Kobe?
Sí, sí, no Covid, no, Kobe. T'imagines?
No,
era un poc broma macabra.
El Kobe, el Kobe.
Sí, el Kobe, el Kobe.
Era el pajarillo
un
aquell,
gos,
no?
Era un gos, era un gos.
Un gos?
Era un gos d'atura, sí, Kobe. Kobe era un gos d'atura.
I un pajarillo.
Sí. La meva mare, quan li poso el vídeo, que el tinc gravat, jo la cerimònia de... Ja ho està mirant al mòbil, veus? No, para. No,
que seria l'Expo 92, llavors m'estic equivocant.
Sí, bueno, Expo 92 va ser Sevilla, i el Kobe va ser la mascota olímpica de Barcelona. Vale. La meva mare, al seu llit, on dorm habitualment, cada dia, té un Kobe. Té un nino, un Kobe.
Té Kobe?
Sí, el Kobe, el Kobe. I la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona, el Kobe van fer un nino doncs, amb un tamany certament una mica més gran, que era com de 2-3 metres, un inflable, i va marxar volant pel set de Barcelona, és a dir, estava fet a proposta, com dient adiós, adéu Kobe, adéu Kobe.
Ah, sí?
I, ostres, la de gent, no havia Twitter, any 92, la de gent que posteriorment després, parlant pel carrer, el carrer era el Twitter de llavors, deia, hosti, m'ha fet pena el Twitter, m'ha fet pena el Kobe, com marxava, com dient adiós, 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 el típic globus d'Helios, que al final, quan va cap amunt, pof, explota. No es va veure explotar, però el Kobe, pujava. La transmissió que va fer Televisió Espanyola amb Matías Prats i Olga Viza,
sí,
que fa un parell de mesos ens ho va explicar, a mi no només pel relat de l'Olga Viza, que em va posar la pell de gallina, sinó al moment, estem parlant de l'any 92, jo tenia, Dios mío, 28. A mi em va emocionar, i a la meva mare, quan li ensenyo aquesta imatge amb el mòbil del Kobe, la veu a l'Estadi Olímpic del mite Constantino Romero.
Oi, Constantino Romero.
Clar, 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 aquella veu, aquella personalitat, aquella presència...
El bigoti, era aquella... el bigoti, no?
Sí, 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 sí. Doncs ens deia... Ostres, transmetia moltes més coses més enllà d'un inflable que marxava pel cel de Barcelona. Tant de bo podem recuperar aquesta...
Il·lusió.
Sí, aquesta és la paraula, aquesta il·lusió de la Barcelona pre- i olímpica i postolímpica. Depèn de tots. Depèn del respecte de tots. No faré aquí un mític polític perquè no m'agrada la política. Només m'agrada Barcelona. I Andorra, clar. Família, ha estat un plaer. Gràcies, Estefi.
Fins demà.
Demà, Guateque. Demà, especial música dels 60, dels 70 i dels 80. I ara, abans de tancar, crec que la Bet us vol dir alguna cosa.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Veus que bé? Gràcies, Bet. I a vosaltres, fins demà.